Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El personal municipal de Sabadell portarà mascaretes transparents quan estigui de cara al públic. La mesura proposta dels Ciutadans es començarà a implementar a partir de la setmana que ve, quan és previst que arribin 250 unitats d'aquests elements de protecció. La voluntat és facilitar la comunicació amb les persones sordes o amb trastorns d'espectre autista, entre altres. Montse González, tinenta d'alcaldessa d'Impuls Administratiu, ha comentat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio com són aquestes mascaretes.
Són unes mascaretes transparents que permeten que es visualitzi el moviment dels llavis i que compleixen, òbviament, totes les mesures de seguretat i la normativa que s'ha de complir. Per això hem trigat també més a tenir-les, perquè no totes les que havíem mirat complien amb totes les mesures de seguretat.
La Federació de Persones Sordes de Catalunya avala la implantació d'aquestes mascaretes. Ara bé, l'organització afirma que la solució real passar per comptar amb més intèrprets de llengua de signes a les institucions públiques. És dimarts 6 d'octubre. Així arrenquem el Notícies Migdia.
Titulars.
Creix la pressió perquè Banc Sabadell busqui noves aliances. En les últimes hores han crescut els rumors al voltant d'aquesta possibilitat. Segons alguns articles de la premsa especialitzada, el BS estaria tantejant una possible fusió amb CaixaBank, tot i que aquesta entitat, de moment, ha desmentit aquestes negociacions. Mor l'artista sabadellenc Alfons Borrell, als 89 anys. El màxim exponent de la pintura abstracta a la ciutat ha mort avui després d'una llarga trajectòria professional. Durant el Notícies Migdia escoltarem el mateix Borrell que fa un parell de setmanes concedia la seva última entrevista a la 94.6. I el director esportiu del Sabadell, José Manzanera, fa balanç del mercat de fitxatges que s'ha tancat aquesta mitjanit. Serà a partir de les 2 al programa Hotel Suís. Recordem que el centre d'esports va incorporar pràcticament a l'últim minut l'atacant Stoichkov, que arriba cedit per part del Mallorca. La campanya passada va ser el màxim golejador espanyol de segona A, amb 16 gols anotats amb l'Alcorcón.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. La previsió del temps de la mà del Xavi Soler. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs situació força estable pel que resta d'aquesta jornada de dimarts, amb predomini en general de l'ambient assolellat, amb el pas, això sí, d'algunes bandes de núvols alts que aniran creuant al llarg d'aquesta jornada. El Pirineu, concretament a l'extrem nord i a punts de l'Aran i àrees properes, aquí el cel ja està força ennuvolat i és possible que vagin caient algunes febles precipitacions al llarg d'aquesta jornada. Però la resta, el que deia, en domini de l'ambient assolellat i, sobretot, amb un augment doncs, destacat de la temperatura. Ara mateix hi ha 23, 24, 25 graus a molts punts del litoral i prelitoral, una miqueta més baixes a l'interior, però a poc també el termòmetre anirà pujant i esperem màximes de fins a 26 o 27 graus. Per tant, un clar contrast entre les temperatures que s'assoleixen a primera del matí i les que esperem de cara a migdia. A partir de demà, en principi, no s'esperen gaires canvis, les temperatures continuaran pujant, però a diferència d'aquesta jornada, és possible algunes precipitacions al litoral i prelitoral central cap al final del dia i durant el matí de dijous, un aspecte que anirem confirmant en properes connexions. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com se circula les carreteres catalanes en aquests moments a la P7. Hi ha dos carrils tallats a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona i unes retencions de fins a 6 quilòmetres a conseqüència de l'accident entre dos camions, com dèiem, en sentit Girona. Aquests són els principals problemes a la xarxa viària catalana, però com funciona aquesta hora el transport públic? David de Toro des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot advertir als usuaris que els trens de la línia R2 de Rodalies de Catalunya circulen amb retards que poden superar els 15 minuts. Per treballs a la infraestructura de Barcelona-Sants, els trens incrementen el temps de recorregut en apropar-se a aquesta estació. Sense deixar Rodalies, recordeu que també hi ha afectació per obres de millora a les línies R1 i R4. D'altra banda, per una avaria també, les línies T5 i T6 del tram circulen amb les freqüències de pas alterades. Pel que fa a la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, no es registren en aquests moments incidències destacables, segons ens informen els diferents operadors. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David, que vagi molt bé. Passant pràcticament 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El personal dels serveis municipals que ofereixen atenció al ciutadà utilitzarà mascaretes transparents per facilitar la comunicació amb persones sordes o amb implants coclears, trastorns d'espectre autista i també gent gran i nens. És previst que a partir de la setmana que ve arribin a aquests serveis 250 mascaretes transparents. Tot plegat després que ho aprovés la setmana passada la Junta de Portaveus a proposta de Ciutadans. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Des de l'Ajuntament ja estaven estudiant la possibilitat d'utilitzar mascaretes transparents per reduir els problemes comunicatius que està suposant el context de coronavirus a persones sordes o amb dificultats de comprensió. L'aprovació de la mesura a la Junta, però, n'ha accelerat els tràmits i en qüestió de dies ja estarà implantada. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, ha explicat el cafè de la ràdio qui podrà fer ús de les noves mascaretes transparents.
Es faran servir tots els treballadors i treballadores que fan atenció al públic de l'Ajuntament i després, doncs, per exemple, els professors de cant de coral de l'Escola de Música, després a l'Escola Illa, que hi ha algun alumne amb algun problema d'un implant coclear, com comentaves, amb una escola Bressol que hem detectat que hi ha algun infant amb dèficit auditiu. I després tindrem un retén, no?, per dir-ho d'alguna manera, per a alguna escola que necessiti que li faríem arribar.
González assegura que estan preparats per adquirir més mascaretes transparents en cas de ser necessari. L'objectiu és arribar a tots els serveis que la necessitin, encara que la competència no sigui de l'Ajuntament.
El tema de les escoles no és feina de l'Ajuntament de Sabadell, però en tot cas, com que sí que ens ha arribat alguna demanda d'alguna escola, nosaltres ja hem fet provisió perquè ja et dic, ara estem fent detectant quines escoles tenen necessitat. A més, hi ha escoles que fan una atenció molt directa amb persones amb aquest tipus de problemes i, òbviament, tot i que sigui un tema de la Generalitat, nosaltres ja hem pensat que en tindrem per ell.
Les 250 mascaretes transparents que arribaran als serveis municipals són homologades i reutilitzables amb capacitat de rentar-se fins a 45 vegades.
I des de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, la FESOCA, consideren la utilització de les mascaretes transparents com un primer pas per reduir els problemes comunicatius entre aquest col·lectiu i l'administració. No obstant això, Pere, no el consideren ni molt menys suficient.
El president de la FESOCA, Albert Caselles, assenyala que les persones sordes encara es troben molts impediments a l'hora de comunicar-se, ja sigui l'ús de la llengua de signes, perquè encara és molt simbòlic. En aquest sentit, assegura que el coronavirus ha sumat més problemes. Són declaracions al cafè per part del seu intèrpret Adrià Tejero.
No és una situació que hagi afectat a causa del coronavirus, no només a l'ús de les mascaretes, sinó que parlem de l'adaptació i de l'ús, per exemple, de la llengua de signes i de trencar aquestes barreres de comunicació. Tot això s'ha agreujat moltíssim més i s'han posat a molts punts de mira a la nostra comunitat per l'ús de mascaretes, perquè ens hem trobat amb la situació de que no podem o no disposem d'algunes estratègies comunicatives com fèiem abans, que era l'ús de la lectura labial, no? Evidentment, a l'ús de les mascaretes transparents quan surtin seran un recolzament, un afegit més, però que no és la solució definitiva a tot. No?
Caselles assenyala que hi ha alternatives barates que podria utilitzar l'administració o el personal de serveis sanitaris per poder-se comunicar amb persones sordes.
El que nosaltres, per exemple, parlem i en fem ús és un sistema que es diu Esvisual, que és una plataforma de la qual la federació té una plataforma amb un intèrpret que està com un call center, que això és un projecte de la Confederació Estatal de Persones Sordes d'Espanya, que ens cedeix aquest ús a cada comunitat autònoma. Nosaltres tenim la nostra plataforma amb l'intèrpret de llengua de signes catalana aquí i disposem d'això per fer aquest tipus de trucades, però necessitem doncs, que les administracions públiques comencin a fer-li ús.
Per Caselles cal una voluntat de les administracions per invertir en l'ús d'aquesta aplicació, a més de la contractació de més intèrprets de llengua de signes.
I abordem ara la crònica municipal i de política municipal, concretament perquè tots els grups deixaran les seves diferències de banda en dos punts del ple municipal que se celebrarà aquesta tarda. Serà per defensar que Sabadell es converteixi en capital de la cultura catalana el 2024 i perquè la UAB pugui cursar una nova titulació pública d'infermeria a l'Artèxtil. La sessió arrencarà a les 5 de la tarda de forma telemàtica.
I poc després de l'inici del ple, Sabadell farà oficial la seva candidatura per convertir-se en la capital cultural de Catalunya durant el 2024. Necessita els vots dels 27 regidors del consistori i, tal com es va acordar la Junta de Portaveus d'ahir, els tindrà. La iniciativa s'haurà de concretar el gener del 2021, quan es presentarà el projecte a l'Associació Capital de la Cultura Catalana. De moment, només s'ha presentat per la mateixa convocatòria que l'Illa de la Costa. El portaveu del govern, Pol Gibert, ha assegurat que es treballarà amb les entitats per preparar la candidatura que pot potenciar la marca de ciutat.
Per potenciar la cultura de Sabadell, perquè sigui un motor de creixement, per també poder tenir nous referents culturals en marxa de la ciutat, i, evidentment, doncs, que també sigui un sector d'atracció, de coneixement i també de motor econòmic per la ciutat.
També es viurà consens a la sessió d'aquesta tarda a l'hora de defensar que cal que Sabadell aculli una nova titulació pública d'infermeria. Ho avançava aquesta emissora, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament han acordat que l'Artèxtil sigui l'emplaçament per acollir l'ampliació dels estudis universitaris a la ciutat. La idea és que hi aterri una escola d'infermeria que ajudarà a augmentar l'oferta pública d'aquesta titulació, que no arriba al 50%. A més, també farà que aquests estudis surtin de Barcelona, que és on es concentra la major part de l'oferta formativa. És en aquest sentit, així com amb la bona comunicació de Sabadell i la proximitat amb el Parc Taulí, que tots els grups municipals defensen la proposta.
I amb aquest acord unànim del ple, evidentment, ens dona força per poder mobilitzar altres recursos que té la ciutat, sigui de ciutat associatiu, entitats, evidentment també cambres de comerç i diferents entitats de l'àmbit econòmic que també es puguin ajudar en aquest sentit. Evidentment, també es faran gestions, s'estan fent algunes, amb les conselleries pertinents perquè això tingui endavant, també amb l'Autònoma i amb el Taulí com aliats.
L'escola d'infermeria quedaria integrada a la unitat docent Parc Taulí UAB, on ja s'han titulat 316 alumnes de medicina.
I per acabar, les mocions dels grups municipals tancaran la sessió abans es debatrà una reivindicació de les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària que reclamaran millores laborals, com ara l'equiparació salarial amb la resta de treballadors municipals.
Pel que fa als punts aportats pels partits, el PSC i Ciutadans proposaran endurir les polítiques per combatre les ocupacions. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, i Adrià Hernández, portaveu de Ciutadans, en parlen.
No pot ser que gent que ocupi habitatges, per més que sigui una necessitat social, generi problemes a la comunitat i, per tant, que això ens acabi portant problemes de convivència greus. Aquí sí que creiem que hi ha d'haver una intervenció pública i, per tant, hem d'intentar resoldre aquesta situació.
Hay que reforzar la seguridad y el patrullaje intenso, sobre todo en aquellas zonas que están sufriendo más los problemas de la ocupación. Lo que decía, que los ocupas que provocan esos problemas de inseguridad y convivencia se vean ahogados ante la presencia policial y a esos efectos también crear una unidad específica antiocupación en la Policía Municipal de Sabadell.
En canvi, Esquerra i la Crida demanaran a l'Ajuntament que garanteixi que es compleix la limitació dels preus dels lloguers, com ha aprovat el Parlament. La Crida, per altra banda, també insistirà en augmentar la seguretat dels entorns escolars. El regidor Lluís Pere Arnau s'estrenarà aquesta tarda.
Les actuacions s'han limitat a talls puntuals de carrers en alguns centres, prèvia petició i a vegades prèvia petició insistent per part de les escoles, sense la coordinació suficient, sense pautes necessàries per fer aquests talls, absència d'actuació que tendeixin a canvis més estructurals.
Finalment, Esquerra demanarà que reguli de forma equitativa l'accés de les entitats a les instal·lacions esportives municipals.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Un minut per arribar al punt de 3:15. La crisi del coronavirus no ha passat factura a l'empresa d'inserció APASOMI, que depèn de Càritas Diocesana de Terrassa. El projecte ha continuat funcionant durant la pandèmia perquè està catalogat com a servei essencial. De fet, els participants s'han especialitzat en algunes seccions, com ara la neteja i la desinfecció d'espais. Ara mateix, APASOMI compta amb una vintena d'usuaris que tenen com a objectiu final trobar feina en una empresa convencional.
Càritas Diocesana de Terrassa va engegar APASOMI fa 5 anys, tot just en un moment en què més del 70% de les persones ateses per l'entitat no tenien feina. Des d'aleshores treballa perquè aquestes persones aconsegueixin plena autonomia gràcies a tenir una ocupació. Agnès Benedicto, tècnica d'inserció de la secció local de Càritas, ha assenyalat que els participants en el programa han fet un doble circuit per poder assolir l'objectiu final.
Un, en habilitats i capacitats personals, i les altres en tècnics, que això és el que fa el tècnic d'acompanyament a la producció. T'acompanya en tot el que és la formació tècnica professional del sector on estiguis i la traducció en habilitats de tot això. Vull dir, el tècnic d'acompanyament a la inserció, a part de donar-te una formació en recerca laboral, en personal i en capacitats, i el tècnic de producció el que fa és fer el llast total de posar en pràctica tot allò que el perfil professional permet.
De fet, al llarg del 2019, l'empresa ha pogut ocupar 23 persones, de les quals al voltant de 6 han aconseguit una feina estable. Ara bé, una part de l'èxit també s'explica per la implicació de les empreses.
I encara en matèria solidària us expliquem que el col·lectiu Món de l'Ironda és a punt de publicar la tercera edició del calendari Puntes Rebels, un projecte solidari que va néixer a Sabadell ara fa 3 anys. Es tracta d'un calendari feminista on cada mes s'encapçala amb la imatge d'una dona rellevant. Aquest any, Mercè Rodoreda, Patti Smith, la sabadellenca Muriel Casal, Nàdia Murat i Margarida Xirgo seran 4 de les 12 cares del calendari.
La tercera edició de Punta Revés arribarà aquest octubre i compta amb la col·laboració d'una cinquantena de persones. Una de les impulsores del projecte, Laia Ramiro, ha explicat al programa Al Matí com és aquest procés.
Durant l'any obrim la participació, fem una crida perquè s'apuntin dones a participar i llavors, un cop ja les tenim triades, elles trien a la seva dona referent. Llavors, a partir d'aquí, és tot un treball d'un any on busquen molta informació, es documenten, escriuen sobre aquesta dona, busquen la biografia, busquen una fotografia, i al final el procés dura quasi un any, pràcticament.
El projecte cada cop acull més participants i arriba més lluny. L'any passat el calendari feminista va aterrar a Euskadi i aquest any ho ha fet a Galícia. Tot plegat amb una vessant solidària, i és que els diners que s'aconsegueixin amb la campanya d'enguany aniran destinats a un hospital de Jimbar, un poble del Kurdistan on només hi habiten dones.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Us ho hem apuntat en titulars. Banc Sabadell estaria estudiant una fusió amb CaixaBank. Segons diversos mitjans, el preu de les accions del banc local han caigut fins al 30% del seu valor des de principis d'any, registrant l'últim mes una caiguda del 21%. La millor solució en aquests casos és la fusió amb una altra entitat. Després que el BBVA i el Santander sortissin a les travesses, aquesta setmana el Confidencial apuntava els primers contactes amb el Banc Basc.
Una fusió permet augmentar els ingressos de la nova entitat i retallar les despeses, evitant duplicitats de departaments o tancant sucursals. Si el Sabadell s'acabés ajuntant amb CaixaBank, com que seria l'entitat més gran, gaudiria del privilegi de conservar la marca i poder negociar l'organització interna de la nova entitat. Una situació que no passaria si el Sabadell acaba fusionant-se amb el BBVA o el Santander, ja que són bancs més grans que el de la ciutat. De moment, fons de l'entitat han explicat que els contactes amb el Banc Basc han estat molt preliminars i que encara no hi ha equips treballant en l'eventual fusió. En canvi, fonts financeres sí que han confirmat una aproximació del banc que presideix Josep Oliu cap al BBVA i una trobada també amb la presidenta del Santander, Ana Botín. Els punts forts del Sabadell són l'àmplia cartera de clients empresa i la seva presència a Catalunya i al País Valencià. En una entrevista al Cafè de la Ràdio a principis de febrer, l'economista Joan Saborido, a principis de setembre, volíem dir, l'economista Joan Saborido posava sobre la taula la possible fusió amb l'entitat del País Basc.
També s'havia parlat de que hi ha alguna caixa d'estalvis per allà a Espanya, doncs, que té el mateix problema que té tothom, i que es podria intentar fer una aliança amb una caixa d'aquestes, doncs, que està bastant sanejada i que en planta no fer-se mal l'un als altres perquè estan forts en territoris diferents, i s'havia parlat, doncs, per exemple, de CaixaBank, que és la caixa basca. Ho veig difícil, però bueno, és una possibilitat. O sigui, és ser proactiu i dir, no, escolti, jo faig l'operació amb aquests.
De totes maneres, CaixaBank ha respost a les informacions negant que estiguin negociant cap operació corporativa amb una altra entitat, tot i que no ho descarta en un futur. Després de la fusió entre CaixaBank i Bankia, tot just ara fa un mes, i arran de la crisi del coronavirus, sembla que el mercat està demanant aquest tipus d'operacions per engrandir la solvència de les entitats bancàries.
I fem un apunt de successos perquè la Policia Nacional ha desmantellat una web pedòfila portuguesa amb 12 detinguts en ciutats espanyoles, entre les quals hi ha Sabadell. L'administrador de la pàgina es trobava al país Lusità i va ser arrestat per la policia d'allà gràcies a les indicacions de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Espanyola. La posterior investigació sobre els usuaris del web va permetre la identificació i detenció dels pedòfils que intercanviaven el material a través de missatgeria instantània. Els arrestos s'han produït a Sabadell, com dèiem, però també Barcelona, Girona, Cáceres, Albacete, Cádiz, Castelló, Madrid, Màlaga, Múrcia i també València. Segons la Policia Nacional, els detinguts són molt joves. De fet, 4 són menors d'edat i 7 vorejaven els 20 anys. I en cultura us expliquem que el pintor sabadellenc Alfons Borrell ha mort avui als 89 anys després d'una llarga trajectòria que l'ha posicionat entre els millors artistes sabadellencs i catalans. El traspàs de Borrell arriba just quan acabava d'exposar a l'Acadèmia de Belles Arts, on divendres es va clausurar la mostra 2920.
Tot i ser nascut a Barcelona, Borrell arribava a Sabadell amb només 9 anys i és a la ciutat on es forja com a pintor abstracte. Amb 16 anys aprenia a pintar observant els artistes que ocupaven els indrets de la ciutat. Durant el servei militar a Mallorca va completar la seva formació al taller d'Anglada Camarasa. Poc després deixava l'art figuratiu i s'endinsava en l'abstracte. El canvi decisiu va arribar quan va entrar en contacte amb Joan Brossa, que el va rellançar a la seva carrera. Amb declaracions al programa Al Matí, el 18 de setembre passat, Borrell assegura que al llarg de la seva carrera va trobar molts impediments, però va triar el camí que més el convencia.
Ui, em deien de tot, perquè em deien que això no saps fer un retrat, és que tu no saps pintar unes mans ni uns peus ni una figura, tu no saps pintar un arbre. Clar, jo sabia que clar, jo vaig aprendre molt a dibuixar i tal allà al Mallorca, perquè clar, jo primer no sabia si era un pi o una olivera. Amb els primers dibuixos, però després vaig veure que l'olivera tenia una forma diferent del pi, no? S'aprèn mirant. I, esclar, la gent em deien de tot, però, esclar, jo vaig tirar pel dret, vaig dir, aneu dient, no?
A l'Acadèmia de Belles Arts, la mort de Borrell ha afectat els seus integrants, tant per la relació personal que hi mantenien com per l'apreci artístic.
La columna.
Així ho ha expressat Gerard Torres Sant Martí, responsable d'activitats de l'Acadèmia.
Que a mi personalment m'ha enganxat desmuntant l'exposició de Belles Arts. Ahir justament es van emportar algunes obres, però faltaven coses i bé. Costa de creure quan has tingut una persona doncs, tan al costat, tan afable i amb una petjada increïble tant a nivell artístic com personal. De fet, jo crec que tothom que l'ha conegut pot dir el mateix. He parlat amb els meus companys, tant de professionals d'ofici com de la meva generació, i tots coincidim que ens ha deixat un dels millors pintors locals, per suposat, i a nivell probablement estatal. A més, també va ser una persona que va connectar molt amb les generacions joves. Jo crec que tots els que procurem dedicar-nos a això ens va influir d'una manera o una altra i bé, només desitjar-li que hagi tingut un bon traspàs perquè ha tingut una vida molt compromesa i també doncs, admirable per el que ha sigut i el que ha fet.
Des de l'àmbit artístic també hi ha hagut altres reaccions a la mort del sabadellenc, com la del Magba, que ha qualificat Borrell com un dels màxims representants de la pintura abstracta catalana i ha mostrat els seus condols a familiars i amics de l'artista. I a partir d'aquest cap de setmana i fins al 22 de novembre podreu veure La Caputxeta Vermella al Teatre Sant Vicenç.
Quan van sortint tots de casa seva.
I seran sessió matinal a 11:45 cada diumenge, excepte el de Tots Sants, amb tots els personatges proveïts de mascaretes, el conte popular europeu, desenvolupat, entre d'altres, per Charles Perrault i els germans Grimm, comença a l'hostal de la Mare de la Caputxeta, on es prepara un bon tiberi per a l'arribada pera de tres caçadors que venen de ciutat.
La Caputxeta, il·lusionada amb la seva caputxa nova, es prepara per anar a portar un cistell de menjar a l'àvia i el seu gat Borrissol. El director del muntatge, Jordi Brunet, ha explicat al programa Al Matí que aquesta història de les de sempre s'explica de manera una mica diferent.
És una caputxeta diferent perquè té, sí que hi ha una base de del conte de la Caputxeta, però acaba diferent, té unes històries diferents, és molt divertida, tenim uns actors espectaculars i que penso que els nens s'ho passaran bomba, bàsicament. Mm-hmm.
El muntatge porta al Teatre Creualtenc una novetat mai vista, mascaretes a l'escenari. A les proves de so va funcionar i a partir d'aquí van seguir endavant. La situació permet als actors estar molt més tranquils malgrat agiri tempesta i odolin els llops.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Notícies migdia.
Reprenem la informació i ho fem amb dues últimes hores en clau judicial. Comencem pel Tribunal Constitucional, que admès a tràmit el recurs d'empara de Quim Torra, però manté la seva inhabilitació. I també acabem de conèixer que Tamara Carrasco ha estat absolta 2 anys i mig després de ser detinguda per terrorisme. Més coses en clau de coronavirus. La Generalitat extrema les restriccions a Tortosa, Amposta i Roquetes per frenar els contagis.
El Procicat ha demanat a la ciutadania del Baix Ebre que es quedi a casa a partir d'avui. Els restaurants hauran de limitar l'aforament al 50% i els actes religiosos al 70%. Tortosa més tanca els parcs infantils i suspèn les activitats turístiques i culturals dels propers dies organitzades pel consistori.
El govern aprova l'obertura de les noves delegacions a Austràlia, Japó i al Senegal.
Amb l'obertura de les delegacions a Sydney, Tòquio i Dakar, la Generalitat ja tindrà presència institucional als 5 continents. L'objectiu de la Conselleria d'Acció Exterior és ampliar la col·laboració internacional per reactivar l'economia.
La contraportada.
El sabadellenc Oriol Pedrós i la barcelonina Marina Prades han participat aquesta setmana passada a un dels programes estrella d'Antena 3, La Voz, armats amb les seves veus, la seva guitarra i el violí, i sonen així.
Someday, when I'm awfully low, when the world gets cold, I will feel a glow, just thinking.
Aquest tema de Lluís Llach és un dels que més vegades han interpretat. Es fan dir 22 duos i ja porten 3 anys de carrera fent actuacions de tot tipus.
Tenen un repertori ampli i s'atreveixen amb tots els hits pop més actuals, les cançons de sempre, estàndards de jazz o música clàssica. En la seva audició a cegues a La Voz van aconseguir que dos dels coach, Laura Pausini i Pablo López, giressin les seves butaques i pitgessin el botó vermell per acceptar-los al programa. Marina Prades diu al programa Al Matí que mai havia estat en una situació com aquesta.
Porto molts anys dedicant-me a la música i pujant a escenaris, però he de dir que
o sigui, com aquell, res. Aquella experiència va ser bastant única en tots els nivells, no? I, i una d'elles era perquè, evidentment, era una actuació on hi havia un punt on et jutjaven, això és així, no? I on, per molt bona actuació o no que fessis, hi havia un punt que tu no pots controlar, no? Que és això, quin dia tenen els coachs, si els hi agrada, si no, etc. Llavors, sí que és veritat que el fet de que triguessin molt, en el meu cas almenys, va crear una mica de paranoia.
L'Oriol i la Marina es van conèixer en una banda de tribut a Bruce Springsteen liderada per Manel Fuentes. La pròxima cita amb aquest duet per escoltar-los en directe serà el 8 de novembre al Teatre del Sol de Sabadell. Just the way.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Avui amb convidat de luxe, José Manzanera, director esportiu del Centre d'Esports. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.